RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
En mengem durant tot l'any, però ara, a l'estiu, el marisc està més present que mai a la nostra taula. També apareixen molts dubtes darrere del marisc. Alimenta o és simplement un ingredient gastronòmic de luxe? Aporta més proteïnes que el peix blanc? En pot prendre tothom? Engreixa o no? Aquestes i altres seran les qüestions que tractarem amb la metgessa nutricionista Magda Carles en aquest 41è podcast. Magda, ens agrada el marisc i molt.
Sí, tant, i tant. Jo diria que és dels desideràtums de tots els foodies, i no foodies,
No el mengem a diari?
No, perquè la butxaca no ho pot suportar.
Però el reservem per dies importants, sí. I la veritat és que ens agrada, ens encanta, El que no sabem moltes vegades, detalls sobre ell, no? Mengem marisc, però tenim molt desconeixement sobre
això és
què és.
Això és veritat, perquè, per exemple, parles del pa i la gent sap el que és el pa, no? O l'oli, però el marisc, com que és una cosa que mengem de tant en quant, doncs queda en el limbo, no, allò?
Una gamba, sí. Una cloïssa, un musclo, no? Sí. Tenim cultura gastronòmica de marisc?
Algunes persones més que altres. Jo crec que tots sabem que ens agrada. Jo crec que hi ha poca gent que no els agradi. Però la composició, o quines vitamines té, o si alimenta o no alimenta, o el famós engreixar, no? Això ho sabem menys. Mm-hmm. Potser també perquè en prenem poc sovint. I el que prenem poc sovint, doncs potser també ens importa menys, no? El que ens aporti, no pot ser.
A què anomenem marisc, Magda, exactament?
Bueno, la definició, que és molt àmplia i una mica ambigua, si us que digui la veritat, és animal marí que no té esquelet. Un peix, per exemple, un llenguado, sempre ens surt el llenguado, té espina, que és l'esquelet, no? Un turbot també, no? I un roger també, i un lluç també. Però els animals que no tenen aquest esquelet, marins, doncs podríem estar... Això, marins, què és això? Sense esquelet. A veure, això és una definició, jo trobo molt sui generis. Però ja dintre del marins hi ha els crustacis i hi ha els mol·luscs, no? És a dir, una cosa és una gamba, que seria un crustaci, i una altra cosa és un musclo, el que deies abans, o un ostre, que és un mol·lusc, no? Aquests són els dos grups bàsics dintre el marisc. I tant prenem una cosa com l'altra.
I el marisc alimenta més, menys, igual que un peix?
Igual que un peix segur, a nivell general. Vull dir, sí, hi ha, en alguns casos tenen algun component de més i en alguns algun component de menys. Tampoc és el mateix un peix blanc que un peix blau. Però podríem dir que a nivell general, que sí, tant, té tant valor nutritiu com el peix o més.
És bo per tothom?
Per tothom mai hi ha res bo per tothom, però per la gent que tingui al·lèrgia al marisc, òbviament no. I per la gent que tingui problemes amb l'àcid úric, quan menges molt marisc, doncs sí que pot haver-hi algun problemilla amb l'àcid úric. Però vaja, has de menjar molt marisc, A nivell general, sí que és apte per tothom. En general, sí. Vull dir, clar, és que sempre hi ha l'al·lèrgia A, no? Però ja et dic, aquest tema de l'àcid úric, però a part d'això, jo crec que ja està.
Excepcions, les excepcions.
Sí, estem amb el de sempre, Esther. Si tu menges dosis raonables de marisc, no té que passar-te absolutament res. No, ja està.
Mm-hmm. Parlàvem al principi doncs, que en general doncs, en mengem puntualment, no és un aliment que tinguem a la dieta bàsica, no? També tenint en compte doncs, que és un producte car.
Mira, jo mateix ho he dit, que això del preu, però també t'haig de dir que hi ha marisc que és molt assequible. Perquè, clar, un musclo, per exemple, no és car. És cert o no?
És cert, sí.
Fixa't tu la diferència que hi ha entre un musclo i una ostra. A veure, com a composició són bastant iguals, però el preu no té res a veure. No és cert això? Vull dir que és molt diferent. O per exemple, una gamba de Palamós, per dir alguna cosa, no és el mateix que una sèpia. I les dues coses són marisc, de fet, no? Però fixa't el preu que diferent que és. Per tant, això de que no en comprem perquè és molt car, bueno, depèn de quin. Podem trobar marisc, que està molt bé, no?
Hem de saber comprar, és
exacte,
el que sempre diem,
exacte.
No? I anar a la peixateria, i fixar-nos-hi, i mirar els preus,
ui, Esther,
i comparar...
Hi ha tanta quantitat de peix i marisc que no coneixem, i que sempre ens anem al mateix, això ho diuen els pescadors, vull dir que hi ha molt peix que ells tenen que tirar, perquè no, que seria bo, però que no l'apreciem perquè són espècies o són tipus de peix que no els coneixem
sí,
i no es cotitzen.
Sí, és veritat. Tu has parlat del musclo, per exemple,
sí,
no?
Sí.
Què ens aporten els musclos?
Mira, que per cert és un mol·lusc bivalvo, perquè té les dues, no? Les dues valves, no?
Sí.
Doncs és bàsicament aigua, també, que l'aigua sempre surt. Clar, l'aigua està en tota la composició dels sers vius. Nosaltres també, si ens posessin a la planxa, doncs també sortiria aigua, perquè som més de la meitat aigua, però el musclo igual. Té molta aigua, però també té minerals, també té una dosi de proteïnes, jo crec que va estar per al redor del 10-12%, I té molt, molt, molt poc greix i té uns quants minerals. Entre ells, doncs, té iode, té fòsfor, té calci, també. Té cosetes, eh? Té cosetes. Té una mica de ferro. Vull dir, no és que prenguis allò, l'aperitiu pim-pim del musclo perquè és mono. No, és, realment és nutritiu.
És complet.
És complet, és nutritiu. Ara, i a més una cosa molt interessant, Esther, del musclo, que estem en el món del musclo, que és molt lleuger. És del marisc lleuger que hi ha. Un musclo no arriba a les 80 calories. Ens interessa el musclo, no? I, a més, és assequible.
Sí, sí, i la cocció al vapor, per exemple...
Més fàcil, impossible, perquè estigueu a fer, eh? Vull dir, posar els musclos a dintre un recipient, que al vapor i que s'obrin, no? Ja està, i és que tampoc té més.
I la sèpia, que també la citaves?
La sèpia és un altre tipus de marisc, no? En aquest cas, el grup cefalòpodo, que vol dir cap i peus tot junt, no? Mm-hmm. Perquè ja dèiem que la sèpia o que el calamar, doncs, se li junta el cap amb els peus.
Sense cos.
Sense cos, no? Té aquella espècie d'os a dintre, estrany, no? Aquella cosa que traiem. En aquest cas, la composició és més diferent. Aquí ja tenim una miqueta més de greix. Hi ha un tant per cent de proteïnes més elevat. I també el mateix, els minerals vénen a ser el mateix. Molt iode, fòsfor, una mica de ferro, una mica de calci, una mica de magnesi. Tot aliments que estan bé. I proteïcament té més proteïnes que el musclo. També té més greix i també té una mica més de colesterol. Però són aliments nutritius. I també, encara que té més energia que el musclo, que ara sembla que el musclo l'hem fet al rei, no? Però continua sí, molt lleuger. És que la sèpia i el calamar no arriben pràcticament als 100 calories. Per tant, doncs, ostres, són aliments que són molt lleugers.
Quina seria la millor manera de cuinar la sèpia?
Doncs mira, una manera que tinc... Com que és un aliment que pot ser doncs, molt fibrós i pot ser dur i dens, doncs té que coure... Primer, s'ha de buscar una sèpia de qualitat, un calamar de qualitat. Si està congelat, que estigui ben descongelat. I després fer-lo amb un calor intens perquè es quedi tous. No serà realment molt, molt indigest, no? Molt, molt fibrós.
Molt dur.
Sí, exacte. Ja ho veiem, no?, quan mengem un calamar, que a vegades sembla aquells que semblen xiclets,
sí,
no?
Sí,
que
has dius... de mastegar sí. i mastegar.
No t'ha passat mai, Esther, allò que menges un calamar a la romana i queda el rebossat per un costat sí, i el de dintre, sí, sí. que és
això
incomestible.
És horrible, eh? Quan et passa això, realment és una gran decepció, eh? És una gran decepció.
Sí, doncs sí, doncs sí.
I les ostres estan a l'altre cantó, no?
Sí.
Aquí ens hem de rascar més la butxaca per comprar ostres.
L'ostra,
alimenten
sí,
més
està
o no?
Barric, les ostres, sí.
És proporcional allò, el preu a,
no,
al...
sincerament.
A l'aportació nutricional?
Trobo que no. Sincerament trobo que no. L'ostra, és veritat, té unes proteïnes molt semblants al musclo, etc, etc, però sí que és veritat que té un mineral que és campeón a l'ostra, amb aquest mineral, que és amb el zinc. El zinc, aquest mineral que, a més, està relacionat amb la síntesi de material, diguéssim, amb l'espermiogènesi, no? Per tant, d'aquí ve la fama de que el Casanova menjava moltes ostres. Tu la sabies, aquesta? Que el Casanova menjava moltes i moltes ostres. D'aquí ve una mica la fama d'afrodisíac.
Sí, sí. Ara recordo que això ho vam explicar al podcast
exacte.
Número 8 sobre afrodisíacs que vam
exacte.
Fer. En varen parlar,
exacte.
Sí, en varen
exacte.
Parlar.
Sí, senyora. Doncs aquest mineral és veritat que té molt. I, a més, està relacionat també amb el sistema immunitari, vull dir, bueno, té la seva gracieta, l'ostra, però com per valdre el que val, doncs potser no, potser no. Ens podem nutrir perfectament quedant-nos amb el musclo, diguem-ho així.
I les gambes? Les gambes són
Ah, però aquí, aquí ens hem passat el crustaci, O sigui, dintre el món del marisc, ens hem passat aquests animalons que tenen aquesta capa dura, no?, amb aquestes potes, ja és diferent,
hem
no?
Hem canviat d'espècie.
He canviat de grup,
De grup.
He canviat de grup. Estem al marisc, però estem en un grup diferent. Les gambes, veus, poden tenir una concentració de proteïnes que és al·lucinant, no? La gamba té més proteïnes, més tant per cent proteic, 100 grams de gamba que 100 grams de lluç, per exemple, o 100 grams de llenguado.
Déu-n'hi-do.
La gamba és interessant, eh? La gamba i tota la seva família, Vull dir, els camarons, aquestes coses que són semblants, no? Els llamàntols, també, per exemple, no? Que són, a veure, són proteics, I, a més, dintre tot, també té poca energia, que això és comú a tot el marisc, no? La gamba està al voltant de les 100 calories, no arriba, però vull dir, és un aliment que és bo, deliciós, nutritiu i amb poca energia.
Això és interessant.
Molt interessant.
Sobretot
molt
ara
interessant.
Per l'estiu, no? També.
Per això, un bon plat de gambes, jo crec que és... Jo et diria que, pel meu, això és molt personal, però el plat de gamba vermella, d'aquesta paraula, junt amb el pernil de gla, jo crec que són de les delícies inqüestionables que hi ha al món gastronòmic.
En una bona platja,
Sí.
En una bona terrassa.
Hi ha poques coses que superin això.
Sí, és un luxe, I què me'n dius del suc del cap de les gambes?
Jo mai l'he pres el suc de cap de les gambes. Primerament perquè hi ha tot el teixit més greixós, tot el possible colesterol està allà, però també els metalls pesats. Per tant, doncs jo el cap el deixo estar. Cosa que la gent que és molt bona xef es posa les mans al cap, mai millor dit, no? però jo el cap de la gamba el deixo estar. Ja sé que dona molt de gust, ja sé que per la sopa de gambes no sé quantos, per la crema de marisc, però jo el cap no ho faig servir. No ho faig servir, perquè no, perquè és lògic, allà està tot acumulat, mentre que si menges la cua et menges la part muscular noble de l'animal.
Va, anem amb el pop.
El pop, doncs, veus, ara t'has anat una altra vegada amb un altre grup, no? Amb dels cefalòpats, no? Dels cefalòpodos. Doncs, a veure, el pop és molt proteic, és un aliment supergustós, super... però té una proteïna molt fibrosa, per això costa tant de coure el pop. Tu saps allò que se li ha de donar
sí,
cop?
Sí, el gallec, que ha d'estar hores i hores, al foc.
És un aliment també molt lleuger, amb poca caloria, ja et dic, no sobrepassa de 100, i potser el pop està de 110, però continua sent lleuger, molt nutritiu, molt proteic, amb iode, amb minerals, amb greixos, amb una petita part de greixos, pràcticament no porten carbohidrats. Són de veritat que són aliments molt interessants.
I què és millor, prendre marisc cru, prendre el cuit, a nivell nutritiu?
Jo crec que és millor prendre el cuit. Per què? Perquè les proteïnes s'absorbeixen millor cuites. I a part d'això, que ara els amants de les ostres em diran que quina barbaritat, no? Però realment és millor cuit. I realment a nivell microbiològic és molt més segur. És molt més segur, molt més segur. No oblidem que el marisc és un gran filtrador d'aigua amb totes les seves històries. Vull dir, jo crec que és interessant que estigui cuit. És interessant que estigui cuit, absolutament. Que després, gastronòmicament, l'ostra sigui molt millor crua, per la textura, pels sabors... No ho dubto, eh? Però des del punt de vista de seguretat alimentària, sempre és millor cuit.
Per salut.
Clar, per seguretat.
Es pot incloure el marisc sense problemes, Magda, dins d'una dieta equilibrada?
I tant. Perquè ja hem dit que hi ha molta gamma, molta. Hem vist que hi ha els crustacis, hem vist que hi ha els mol·luscs, hem vist que hi ha aquests grups més estranys, com podrien ser el que tu has dit, l'eriçó. Hi ha molta varietat. I hi ha preus també molt diferents. No cal cada dia menjar ostres i gambes de Palamós, saps? Tenim molta... I més, ens enriqueix la nostra dieta, això. Perquè a vegades hi ha persones amb el peix, ho hem comentat alguna vegada, que només veiem el llenguado, el rap i el lluç. Fixa't tu si tenim coses per triar dintre el món, diguéssim, marítim, dintre els aliments marítims.
Sí, estem en un cercle i no sortim d'aquí, no?
Però, mira, és que val la pena... agafem internet i agafem aliments procedents del mar. És que tenim una varietat, i pensa que aquí no estem parlant de les algues, que també seria una cosa interessant de parlar algun dia, però només els animals de dintre del mar que són aliments, és increïble el que hi ha. Malauradament, això també s'ha de dir, la sobreexplotació marina també ha fet de les seves, no? I per tant, tindríem que tots que menjar en forma sostenible també els aliments. És a dir, aquells peixos que no estan en perill d'extinció, que són de temporada, etc. Però dit això, hi ha una gran varietat de menjar marí per menjar, moltíssim.
Tots són coses bones amb el marisc o
no
hi hauria algun inconvenient a assenyalar?
Hi ha aquest inconvenient, primerament, l'has de buscar que sanitàriament sigui, doncs, que sigui supervàlid i supergarantit, i després aquest problema de l'àcid úric. I el problema, evidentment, de que no tinguis alguna reacció al·lèrgica. Més enllà d'això, francament, a veure, si tu tens un marisc que està contaminat o que té algun problema d'algun paràsit, ja, a veure, si tu vas a un lloc de garantia, ja no te'l vendran, evidentment. Però, normalment, els problemes són aquest, àcid úric i el tema d'al·lèrgic, res més.
Parlem del marisc en conserva. Tu creus que és aconsellable? Ens alimenta igual?
Bueno, a veure, per exemple, la conserva, les proteïnes, les conservarà igual. Ara, per exemple, les vitamines hidrosolubles, que per cert no n'hem parlat, però és veritat que el marisc en general porta vitamines del grup B, amb una quantitat, doncs, déu-n'hi-do, porta B12, i alguna de vitamina A i vitamina D, doncs aquestes vitamines, sobretot les hidrosolubles del grup B, es veurien disminuïdes, perquè clar, quan tu enllaunes un producte, el sotmets a un procés tèrmic, i per tant, doncs, alguns nutrients baixen. Ara, les proteïnes hi serien igual, els minerals també. El que tindria també seria més sodi, perquè en general les conserves porten més sodi, no? A veure, com a alternativa, a veure qui no es menja una llauna de tonyina, no? No? És veritat o no?
Sí, sí.
Qui no es menja una llauna d'escopinyes? Que, per cert, no n'hem parlat, de les escopinyes. Però mira, les escopinyes tenen una cosa que, a part que són delicioses, com és un aperitiu, de més, molt lleuger, per la nostra dieta ens va fenomenal, porten molt ferro. Tot el que són les cloïses i les escopinyes, una característica que tenen és que porten molt ferro. I, per tant, quan tu tens la típica noia que té regles molt abundants, que està anèmica crònicament i que, a més, no es vol engreixar, doncs l'escopinya i la cloïsa és un aperitiu, és un menjar de l'acció. Perquè és boníssim, porta ferro i porta poca energia.
Tot el marisc que hem comentat, Magda, és recomanable en una dieta baixa en calories?
Sí, en general sí, per el que hem dit, perquè és que no hi ha marisc que vagi més enllà de les 110-120 calories i, per tant, segueix sent una cosa doncs, molt, molt recomanable. Clar, Esther, depèn de com tu el cuinis. Abans feien broma amb el calamar la romana. Clar, el calamar romà no té res que veure amb el calamar a la planxa. És obvi, eh?
O sigui que... Són dos mons.
Són dos galàxies diferents, eh? Per tant, és el producte... com amb la planxa, el vapor o el forn, agafa el que vulguis. Però si comences a fer rebossats i salsetes, la cosa canvia. Però com a producte bo per una dieta equilibrada i, diguéssim, controlada amb energia, absolutament. Mm-hmm. Està molt bé.
Doncs jo crec que hem fet un bon repàs al món del marisc i al seu contingut nutricional, Magda. Ara jo torno a treure, com cada setmana, a cada podcast, el pot de les nostres píndoles per arribar en forma a l'estiu, que ja hi som. Avui ens toca la quinzena píndola relacionada amb el tema del marisc. Quina seria?
Doncs mira, el marisc ens pot ajudar molt el dia que volem fer realment un àpat de luxe, un sopar especial, un dinar, i volem que sigui molt, molt, molt lleuger. Unes gambes a la planxa, un calamar a la planxa, uns musclos a la planxa, cosa molt recomanable, Esther, que la gent no fa, però és boníssim. Aquell musclo que has obert al vapor, marcar-lo una mica a la planxa, no? Tot el marisc ens ajuda a fer àpats molt lleugers, perquè sabem que allò a la planxa no passarà de les 100 calories als 100 grams. Per tant, la gamba, el musclo, l'ostra, per suposat, el calamar, la sèpia, tot això ens ajuda, el pop, sempre i quan no sigui aquell pop a la gallega que ja ens entenem, no? Ens ajuda absolutament a conservar, diguéssim, el nostre pes i a fer una dieta molt, molt, amb unes calories molt controlades. Per tant, jo em vull cuidar que ara és a l'estiu, de fet ja hi som a l'estiu, em vull cuidar, doncs procurem, almenys que els sopars tinguin alguna cosa de marisc.
Classe de marisc avui amb la doctora Magda Carles aquí als Respostes que Alimenten.
Respostes que Alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hi ha un detall, Magda, que no hem tractat durant el podcast, que és quina seria la manera, quins consells ens donaries tu per incloure el marisc a la nostra dieta? Perquè començàvem parlant i comentant que ho fem de manera puntual, no? Perquè sigui una miqueta més protagonista, com ho faríem, això?
Mira, primer, tinguem-te-la en compte. És a dir, quan anem a la peixateria, més enllà del rap, el lluç i el llenguado i aquestes coses, hi ha el marisc. No el tenim que deixar només pel dia que fem un aperitiu especial o una celebració. Lo segon, mentalitzem-nos. Hi ha marisc que és d'un preu assequible. I com a exemple, són els musclos. Lo tercer, recordem, perquè també tinc ganes d'incloure'l, que de veritat, més enllà de les 110 calories, 120, no hi ha marisc. O sigui, que ens interessa per la nostra dieta amb baixa en calories. Que porta proteïnes de qualitat. O sigui, pot aportar les proteïnes com un tros de carn o com un altre tros de peix qualsevol. Per tant, ens alimenta, d'acord? Que porta iode. Recordem que el iode només està sobretot en el peix i és un aliment pel tiroides essencial. I després també que el podem congelar, el podem conservar i que també el podem trobar el podem fer amb conserva. És a dir, tu pots comprar una conserva de marisc, de musclos o d'escopinyes, o que dèiem abans, que estigui bé, no? I que hi ha alguns d'aquests mariscos que tenen realment unes capacitats, unes dotacions especials, com és la cluïsa i l'escopinya amb el ferro, i com és l'ostra amb el que dèiem, amb el zinc, no? Però que en general, de veritat, són aliments que val la pena incloure'ls cada setmana a la nostra dieta.
Quantes coses positives, Ens ha anat molt bé fer aquest repàs, perquè ara quan mengem marisc, doncs sabrem quina és l'aportació nutricional que ens fa aquest producte i val la pena saber-ho.
I, Esther, deixa'm fer un últim apunt, i és que jo vull ressuscitar un plat, que ara és el que es diu una mica caspós, però que a mi jo trobo que és, bueno, és lleuger, és fantàstic i és fàcil.
Quin?
I és el famós còctel de gambes.
Oh.
Que s'ha oblidat, i jo crec que és de les delícies gastronòmiques que hi ha. Per què ens hem oblidat del còctel de gambes?
Fa molt de temps que no
gamba,
menjo.
Gamba, enciam, pinya, una bona salsa, que no té per què ser rosa, pot ser la maionesa que ens encanti, poques calories i és un èxit assegurat.
Molt típic dels casaments. Ho recordes quan ho posaven als casaments?
Quan era molt jovenet, jo crec que és un plat que s'ha oblidat no sé per què. No sé per què. Però la veritat és que l'enciam amb la gamba i amb una fruita que pot ser mango, que pot ser pinya, que pot ser poma fins i tot, és una barreja tan encertada, per què ens hem oblidat d'aquest plat tan fantàstic?
Doncs reivindiquem-lo, I també reivindiquem la paella d'una banda i els gelats de l'altra, que seran qüestions que parlarem en els propers podcasts.
Com es nota que bé que estem a l'estiu,
Sí,
I tant,
sí, sí.
I tant,
sí.
I tant.
Doncs vinga, que vagi molt bé, Magda, ens retrobem.
Adéu-siau.
Adéu.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que Alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Som, és molt bo.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.